Notícies Vespre. Karen Madrid.
Sabadell ja té govern pels pròxims 4 anys. Aquest migdia s'ha presentat el cartipàs de l'executiu socialista, que segueix una línia continuista respecte al mandat anterior. Mireia Julià, bona tarda.
Bona tarda. El nou govern tindrà 5 tinences d'alcaldia, on s'incorporen Eloi Cortés i Adrián Hernández. L'alcaldessa Marta Farrés considera que aquesta distribució de tasques serà positiva per al dia a dia de Sabadell.
El que volem fer amb aquest cartipàs és precisament això, donar impuls, com hem continuat tenint aquests 4 anys a la ciutat, no parar ni un minut, i per tant doncs, continuar endavant. I seguir, com dèiem, apretant l'accelerador, que al final això va de no perdre el ritme.
Tot plegat en un govern que mantindrà les mateixes retribucions que el mandat anterior.
La implantació de la intel·ligència artificial en la salut pública catalana es farà de la mà del taulí.
El cap de recerca de nefrologia clínica intervencionista i computacional del centre sabadellenc, José Ibea, serà l'encarregat de dirigir el nou programa. L'objectiu és aprofitar els beneficis de la intel·ligència artificial per millorar el sistema sanitari.
En esport, Jaume Milà s'ha presentat aquest migdia com a nou director esportiu del Sabadell.
Per Milà, Miqui Lladó és el principal candidat per mantenir-se com a entrenador arlequinat, però comptar amb un pressupost definitiu serà la clau de la renovació.
Aquestes i altres notícies les repassarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
A aquesta hora trobem situació bastant tranquil·la a la xarxa viària més propera a Sabadell. A la P7 hi ha 4 quilòmetres de retencions a Barberà en sentit sud. La resta d'incidències les trobem ja a Barcelona, on hi ha trànsit molt dens en trams d'aturades a la Ronda Litoral entre Montjuïc i el Fòrum en els dos sentits i a la Ronda de Dalt entre Diagonal i la Meridiana en sentit Vallès.
El temps.
Ara mateix tenim 29 graus a Sabadell, un grau més que divendres a aquesta mateixa hora. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem a Luismi Pérez. Bona tarda.
Bona tarda. Sens dubte que el més important que ens ha d'afectar a les properes hores és la xafogor. A hores d'ara una temperatura que és força elevada i això que els núvols són més aviat els protagonistes. Fins i tot continuen deixant alguna pluja feble i intermitent acompanyada de fang. Bàsicament, a hores d'ara, les comarques de Ponent, però és poca la precipitació que cau. Al llarg d'aquest vespre i nit encara tindrem alguna pluja feble, especialment cap al nord de Lleida, i sempre a poca quantitat d'aigua i acompanyada de fang, amb temperatura molt i molt suau. Aquesta matinada encara costarà més que baixi aquesta temperatura mínima. Una mica de vent de gregal, que serà més fora arran de mar. I hem vist el dimarts, una altra vegada, un ambient força terrós, tèrbol, sol apagat, amb aquest polsim en suspensió, algunes gotes de fang, i només cap a les comarques de Lleida seran una mica més probables aquests ruixats, especialment ja cap al Pirineu. Demà la temperatura no té ganes de canviar, per tant, molt i molt càlida, i xafogosa sobretot. Ho seguirem a la xarxa.
El nou govern municipal de Sabadell tindrà 5 tinences d'alcaldia, una més respecte al mandat anterior. Aquesta és la principal novetat del nou cartipàs municipal, format íntegrament pels 14 regidors obtinguts pel Partit dels Socialistes. Marta Farrés i el seu equip han volgut mantenir regidors coneguts i amb experiència, però també ha obert pas per noves regidories, com per exemple la de control de plagues. Repassem, doncs, com queda aquest cartipàs i comencem amb aquestes tinences d'alcaldia.
La primera tinença d'alcaldia recau en Pol Gibert, qui repeteix en el càrrec. Aquest mandat estarà al capdavant de les àrees de presidència i projectes estratègics. El segon tinent d'alcaldessa és Eloi Cortés, qui s'estrena en el càrrec amb les competències de servei a les persones. Seguidament hi trobem Montse González, que passa de ser la quarta tinenta d'alcaldessa en el mandat passat a ser-ne ara la tercera. González assumeix les carpetes d'Economia i Serveis Centrals. Com a quarta tinenta d'alcaldessa, Marc Molina agafarà les regnes d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació, i finalment, com a cinquè tinent d'alcaldessa, hi trobem Adrián Hernández, que assumeix Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat.
Parlem ara de les regidories, perquè aquí sí que hi ha hagut més moviment.
Sí, noms nous i regidories noves. Comencem, per exemple, pel mateix Adrián Hernández, qui té sota la seva responsabilitat tot el que seria seguretat, projectes urbans, protecció de patrimoni i atenció ciutadana d'urbanisme, entre d'altres. Un dels canvis que ha estat més sonat és el d'Eloi Cortés, qui deixa enrere la regidoria d'Acció Social i es centrarà en habitatge i transició ecològica, un dels temes on Marta Farrés vol posar més èmfasi en aquest mandat. En la mateixa línia, Laura Reyes deixa enrere la regidoria d'Esports, que ara cau en mans de Montse González, i se centrarà en infància i gent gran. I finalment, Sònia Sada, exregidora de Salut, es queda en participació. Pel que fa als regidors i regidores que s'estrenen en aquest mandat, Laura Pineda es queda amb Acció Social i Benestar Animal. Sílvia García amb Salut i Gestió de Plagues, una de les noves regidories anunciades durant la campanya, Drets Civils i Joventut. Rosa Parejas queda amb Igualtat i LGTBI+, i Antonio Rodríguez amb Desenvolupament Econòmic. On no hi ha novetats és el capdavant d'Educació i Cultura, que recauen novament en Manuel Robles i en Carles de la Rosa, respectivament.
Quina valoració n'ha fet Marta Farrés?
Doncs en una roda de premsa celebrada aquest matí, Farrés ha assegurat que aquest govern està preparat per mantenir una ciutat en marxa.
Govern, com us deia, amb la voluntat de donar la resposta que es mereix la ciutadania, de continuar tenint la ciutat en marxa, de no parar un minut, amb clars temes estratègics, com us deia, que és donar resposta a les necessitats que tenim en aquest moment. Ho deia en el meu discurs d'investidura, no estem en el moment dels grans equipaments, tot i que en podem tenir alguns, no vol dir que no en fem cap, però és el moment també de canviar la ciutat, d'adaptar-la doncs, al canvi climàtic, d'adaptar-la doncs, a tots els barris, de poder invertir a tot arreu i sobretot de donar-li, doncs, òbviament, també molt impuls a tot el tema que són serveis a les persones.
Tot i tenir majoria absoluta, Farrés ha remarcat que seguiran treballant de la mà oberta per arribar a pactes amb les diferents formacions professionals, uns pactes que, segons l'alcaldessa, poden acabar reconfigurant el govern.
És que, òbviament, el nostre tarannà serà exactament el mateix amb 14 regidors que quan en teníem 10. És a dir, que es pacti tot, i quan dic tot vull dir tot. Això no vol dir que ho aconseguim a tot sempre, però que, òbviament, la voluntat és que qualsevol punt que es porti en el ple sigui el màxim acordat possible.
Així mateix, amb aquesta mà estesa, Farrés també ha anunciat que a partir de demà mateix es començarà a trobar amb els portaveus dels grups municipals.
Que jo a partir de demà mateix començo com a alcaldessa una ronda amb cadascun dels portaveus dels diferents partits polítics, òbviament per fer tota la política de mà estesa que us hem comentat, amb totes les modalitats, també ho he dit aquests dies, des de poder entrar al govern fins a poder pactar polítiques concretes, és a dir, aquí nosaltres com a govern la màxima generositat a l'hora de que nosaltres, que som els grans, doncs òbviament ens adaptem en com la resta de formacions polítiques, en aquest cas de grups municipals se sentin més còmodes.
Aquest nou govern s'aprovarà el pròxim 26 de juny en un ple municipal extraordinari on també s'aprovarà el repartiment de les meses electorals a les eleccions generals.
I un nou govern a vegades implica noves retribucions econòmiques. En aquest cas, tant el sou dels regidors com dels portaveus dels grups municipals no varia respecte a l'any passat, amb un sou base de 52.000 euros als regidors de govern, el mateix pels portaveus dels grups municipals amb dedicació exclusiva i 32.000 euros per als portaveus amb dedicació parcial.
Pel que fa als regidors del govern, tots tindran dedicació i sou exclusiu de l'Ajuntament, a excepció de Pol Gibert, qui rep retribució econòmica del Parlament de Catalunya, d'on és diputat, i no pas del consistori, i Rosa Pareja, qui tindrà una dedicació al 50%. Farrés ha explicat com queda en aquest nou mandat la distribució dels assessors del govern i dels partits municipals.
I els grups municipals, sabeu que tenien fins ara un tècnic i un assessor, o sigui, un administratiu i un assessor. En aquest cas hem fet un acord amb ells que és que, clar, ens podíem trobar que hi haguessin més assessors que regidors en el ple, per tant, això també era estrany. Per tant, ens queden els que tenen un sol regidor, queden amb un sol assessor, que en aquest cas és, sabeu que teniu administratiu i assessor, doncs queden amb el d'assessor, i la resta és un administratiu, un assessor, menys el grup municipal del PSC, com que són més grans, ens en tocarien 7 o 8, no sé quants, en un porron, i que ens quedem amb dos assessors i un administratiu, perquè si no el GAP és evidentment, si ho fem, proporcional a la norma, i per tant entenem doncs, que també com que som el gros és el que hem de cedir, i per tant ens en quedem amb molts menys dels que ens tocarien, diguéssim, si féssim un repartiment proporcional.
Així doncs, no es toquen els sous dels regidors ni de l'alcaldessa, que recordem ja es van apujar el 2019 només començar el mandat anterior.
El nou govern municipal comença a treballar tot just ara, però alguns dels projectes que pretén tirar endavant ja s'han anat perfilant durant la precampanya. Un exemple és la recuperació del Museu del Gas, de la qual avui n'ha parlat l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, en una entrevista al Cafè de la Ràdio.
La voluntat és que l'Ajuntament compri l'equipament de la plaça del Gas, propietat de la Fundació Naturgy, per poder traslladar l'actual Museu d'Història, que ha quedat petit. Segons ha avançat Marta Farrés, el primer pas per a la compra es formalitzarà abans que no acabi el 2023.
Hem de fer el primer pagament abans que s'acabi l'any, i per tant això serà de les primeres coses que començarem a tramitar des del nou govern, el que és la compra formalment, però sobretot el projecte museístic que hi ha darrere, que és la part, diguem, interessant, no? La compra al final no deixa de ser un edifici, però fer el projecte és la part que jo crec que té molt d'interès, no? I per tant fer-ho amb els teòrics tèxtils, amb el gremi de fabricants, amb l'ESDI, amb la Fundació Montpalau, és a dir, que hi ha tot un relat.
També s'hauria de materialitzar cap a final d'any el rescat de la concessió de l'aparcament de Doctor Robert, el pas previ a convocar el concurs per a la nova concessió, que hauria d'assumir les obres per unir-lo amb el nou aparcament soterrat del passeig. La voluntat de Farrés és que les obres puguin començar, si tot va bé, a final del 2024.
Durant l'entrevista al Cafè de la Ràdio, l'alcaldessa també s'ha referit a una de les polèmiques que va marcar part del ple de Constitució de dissabte, la nova ordenança de civisme.
Farrés ha defensat la nova norma i ha afirmat que, malgrat les crítiques, està oberta a arribar a acords per millorar-la. Per això ha emplaçat els grups a que no comparteixen part del redactat a presentar-hi al·legacions.
Ara s'han de fer les al·legacions, per tant, jo dic, escolta, però si estava acordada amb tothom, que ara hi ha al·legacions i hi ha coses que no agraden. Fantàstic, doncs parlem-ne si estem disposats a modificar el que calgui. És una excusa, Mireia, com tantes altres coses.
En aquest sentit, l'alcaldessa de Sabadell ha tornat a reiterar que el govern és viu i que exploraran totes les fórmules perquè els grups de l'oposició puguin sentir-s'hi partícips, ja sigui dins o fora del mateix.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
La Conselleria de Salut ha presentat el nou programa per impulsar l'ús de la intel·ligència artificial al Sistema de Salut de Catalunya. El programa està dirigit per un doctor de l'Hospital Partaulí.
Concretament, el doctor José Ibeas, cap del grup de recerca en nefrologia clínica intervencionista i computacional del Taulí, serà l'encarregat de dirigir-lo. El programa compta amb un comitè d'experts per analitzar i implementar els projectes o iniciatives que apliquen la intel·ligència artificial per tal de millorar el sistema català de la salut. El programa l'ha presentat el conseller de Salut, Manel Balcell, juntament amb el director del programa, el doctor José Ibeas. Ibeas ha volgut recalcar que són conscients que la implementació de la intel·ligència artificial al sistema català de salut no serà un camí fácil, pero sí que es necesario.
Evidentemente es un camino que no va a ser fácil, un camino que no va a ser corto, pero lo que está claro es que la inteligencia artificial que llegó a nuestro entorno ha llegado para quedarse. El sistema que uno de los que más que tiene que beneficiarse es el sistema de salud. Y para todo esto pondremos nuestros medios, tanto técnicos, logísticos, financieros y sobre todo el soporte directamente de la Consellería para que llegue a buen término.
El conseller Balcells ha explicat que actualment s'estan estudiant un centenar d'iniciatives per introduir la intel·ligència artificial en diversos àmbits del sistema de salut. En aquest sentit, Balcells ha explicat quina és la finalitat del programa.
El programa el que fa és crear metodologia per l'anàlisi d'aquestes iniciatives, pel seu cribatge, per la seva selecció, per la seva implementació i la seva, bàsicament, l'acreditació de que són quines són les que s'han d'implementar en el sistema, no?
El Parc Taulí ja compta actualment amb la prova d'un sistema d'intel·ligència artificial per ajudar a la gestió del servei d'urgències.
Ràdio Sabadell. Notícies.
Els majors de 18 anys poden demanar el bo cultural jove de 400 euros. Tenen el termini fins al 30 de setembre i el faran servir per comprar productes o serveis o per assistir a actes culturals. Un cop l'obtinguin, els joves disposaran d'un any per utilitzar-lo en alguns dels 366 establiments adherits a la campanya.
Funciona amb una targeta prepagament que els beneficiaris poden obtenir de forma virtual al telèfon mòbil o en format físic a través d'un correu postal al domicili indicat a la sol·licitud. El regidor de Cultura, Carles de la Rosa, celebra la iniciativa.
Arriba en un bon moment, s'estan constituint.
La mesura del bo cultural juvenil ens sembla una oportunitat brillant per introduir els i les joves en l'ambient cultural, alhora que també ens ajudarà a dinamitzar el sector cultural, un sector que és dels primers que pateix quan la situació no és tan positiva com ja hem comprovat.
El bo es divideix en tres trams per afavorir la diversificació entre els diferents sectors culturals. 100 euros per a productes físics, com ara llibres, premsa o discos. 100 euros per a productes digitals, com per exemple premsa digital, podcast, videojocs en línia o plataformes virtuals. I 200 euros més per a arts vives, com són el teatre, l'òpera, el cinema, la dansa, els museus o també espectacles taurins. Aquests són els interessos dels sabadellencs consultats.
Segurament per anar a concerts amb els meus amics, que ja tenim mirat uns quants, i per subscripcions de la Play, videojocs o llibres, si fins i tot.
Doncs en llibres o en el teatre o qualsevol cosa.
Sobretot gastar-ho en concerts i també llibres per als meus estudis del futur.
Jo vull també per festa, per anar al teatre, que em vull culturitzar una mica.
Pues amb concerts, però m'estic trobant que hi ha molts llocs que no l'accepten.
Cal tenir en compte també que les subscripcions a plataformes musicals, audiovisuals o de videojocs estan limitades a un màxim de 4 mesos i que no hi estan inclosos materials de papereria com llibres de text curriculars, material artístic o instruments de música.
El Premi Internacional Manga del Japó ha reconegut l'obra de dos artistes vinculats a l'Escola Hoso de Sabadell, Koroke i El Espíritu Bajo la Montaña. El còmic del professor de guió Josep Busquet i de l'exprofessor i il·lustrador Jonathan Cantero ha estat l'escollit entre més de 500 títols de 77 països diferents per rebre el Premi de Bronze de la 16a edició del Guardó.
Koroke i El Espíritu Bajo la Montaña és la preqüela d'un altre còmic signat per dos docents de l'Escola Josso, amb una presència molt marcada de la mitologia japonesa. Jonathan Cantero n'ha parlat al programa al matí.
En el primer, que passa després d'aquest, és el típic... Hi ha una llegenda sobre ell, que és l'Oni, que vol ser bo, que vol ser, que va salvar no sé què, que va guanyar el drac de no sé quants, que va entrar al temple perdut de no sé què. I llavors, quan se'l troba la protagonista, veu que és un sapastre, que està allà, que és un vago, aquest home m'ha d'ajudar. I llavors, doncs, veiem si l'ajuda o no l'ajuda. I en aquest cas, en aquest número, veiem un Koroke desencantat amb els humans i que està recorrent Japó per perfeccionar l'art de l'espasa, no?
Segons els seus creadors, aquest segon número de les aventures de Koroke va orientat a un públic més adult i té una mirada més allunyada de l'anterior, que era juvenil. I aquest canvi també es plasma en l'estètica, com apunta Josep Busquet.
La primera entrega era una... Hi havia una paleta de colors com molt més colorida, més vitalista, més de, com una pel·lícula de Studio Ghibli.
Sí.
Però en aquest cas volia que el color... i que l'escenari que fos un personatge més i que ajudés a expressar el que s'està contant en aquesta escena. I sí que jugava molt, molt amb això, també perquè volíem fer una història una mica més madura, volíem que sigués menys colorit.
Cantero i Busquet ja van rebre el Premi de Plata del mateix certamen el 2020 per Koroke i la xica que dijo no. En aquell cas, el premi va consistir en una visita guiada al Japó, una experiència que Busquet recull a la seva darrera publicació, un guionista en Japó i el manga World de Koroke, il·lustrat per Yayu.
La Fundació Bosch i Cardellach ha anunciat que l'arquitecte sabadellenc Marc Batlle ha estat triat com a membre bàrbar de l'any.
El premi s'entrega des de l'any 2016 i es fan referència als versos de l'escriptor Joan Oliver, Pere IV, en què cita el qualificatiu de bàrbar, però no ho fa de manera despectiva, sinó com a terme irònic i simpàtic per distingir i reconèixer personalitats sabadellenques singulars. Enguany, l'escollit ha estat l'arquitecte Marc Batlle, qui en una entrevista al matí ha assegurat que no s'esperava rebre aquest reconeixement.
Oh, sí, precisament jo a la secció d'Arts i Lletres feia setmanes que els deia, escolteu, que encara no tenim el bàrbar de l'any, encara no el tenim. No et preocupis, no puc... I un dia em va dir, mira, ho seràs tu. Bueno.
Anton Carbonell, membre de la secció d'Arts i Lletres de la Fundació, també ha passat per al matí i ha afirmat que Marc Batlle compleix totes les característiques que busquen en un bàrbar.
Que el Marc sí, té totes aquestes característiques que dèiem, i a més d'una manera doncs, bonhomiosa i ben humorada, que és el que ens agrada també la figura del bàrbar, no?
Marc Batlle és un lector voraç i un home de cultura àmplia que té una estreta relació amb la Fundació Bosch i Cardellach, ja que n'ha sigut director en dues ocasions, del 1994 al 2002 i del 2018 al 2019. Batlle també ha volgut recordar la importància que va tenir la colla de Sabadell i ha afirmat que els agradaria poder recuperar aquest esperit d'humor irreverent.
La Fundació i en la nostra secció d'Arts i Lletres hem pensat molt en la colla de Sabadell i com podríem muntar alguna cosa que o s'hi assemblés o no s'hi assemblés, però que continués aquesta manera de ser.
L'acte d'anomenament serà dimecres a les 7 del vespre a la seu de la Fundació, on també es realitzarà un reconeixement i homenatge a la trajectòria de Marc Batlle. L'acte serà conduït per Anton Carbonell i Antoni Dalmases, membres de la secció d'Arts i Lletres de la Fundació.
Sabadell té dos dels quatre cunículos que s'han descobert fins ara a Catalunya. Els cunículos són aqueductes subterranis que servien per portar aigua d'un riu a la ciutat en l'època dels romans.
El primer està situat a Can Gambús i el segon a Sant Pau de Riusec. Justament el cunículos de Sant Pau de Riusec, el Museu d'Història va organitzar ahir la primera visita guiada del seu interior, ja que es tracta del segon cunículos més gran de Catalunya, amb 150 metres de traçat i 1,7 metres d'alçada per 60 centímetres d'amplada. Una vintena de persones han gaudit de la primera visita guiada on Marta Fuentes, guia de la visita, ha volgut destacar la meticulosa tècnica amb la que treballaven en aquella època.
es destaca sobretot com ells construïen els pous de registre, que era també que després utilitzaven pel manteniment. Per tant, estaven molt conscienciats en aquest aspecte de la tècnica, de tota aquesta enginyeria.
El Cunicolurs de Sant Pau es va trobar justament de manera fortuïta quan la promotora del nou centre comercial va encarregar l'exploració arqueològica del terreny ara fa una mica més d'un any. De fet, ha estat el mateix Obramat qui ha finançat els treballs, així com l'adequació del tram que es conservarà al Museu d'Història. Tothom qui vulgui descobrir com és el Cunicolurs de Sant Pau de Riu-Sec ho pot fer a través de la pàgina web del museu, on hi ha una recreació en 3D del Cunicolurs.
T'agrada poder triar? A l'hora d'acomiadar un ésser estimat, ara a Sabadell ja pots triar. Contractar el servei funerari a una nova oficina al centre de Sabadell, al carrer Jovellanos 8, davant del mercat, i amb pàrquing gratuït, un servei que s'encarregui de tots els tràmits, amb suport al dol gratuït abans i després de que es produeixi la pèrdua. Sense cap dubte, a Sabadell tria Mèmora. Si vols més motius per triar, truca'ns al 900-231-132.
Coneixes l'app de TaxiMés? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Ràdio Sabadell, notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
El sindicat USTEC amenaça amb una nova vaga al setembre si no tanquen un acord amb Educació abans que acabi el curs per revertir les retallades.
Pel sindicat, l'acord ha de recollir com a mínim el reconeixement del deute per estadis deixats de cobrar i la garantia d'un termini de cobrament, l'equiparació salarial per a tot el professorat de l'FP i la reducció de dues hores lectives per als majors de 55 anys.
El Banc d'Espanya eleva el creixement del PIB espanyol al 2,3% el 2023, 7 dècimes més del previst.
Aquest canvi de previsió respon a l'augment del dinamisme de l'activitat a l'inici de l'any, impulsat l'abaratiment de l'energia, l'estabilització dels mercats financers i l'activitat turística. El supervisor ha moderat 5 dècimes la previsió d'inflació fins al 3,2% per la caiguda dels preus de l'energia i en grau més baix dels aliments que, diuen, ja haurien arribat al seu sostre. Esports.
Jaume Milà ha estat presentat aquest migdia com a nou director esportiu del Centre d'Esports Sabadell. Oriol Ferran, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
El pressupost dels arlequinats ha copsat la majoria de respostes de la seva primera roda de premsa.
Així és. Segons ha explicat Milà, el club té preparats diferents escenaris en funció de la xifra definitiva. També el nou entrenador dependrà d'amb quin pressupost es treballi finalment. Des del club asseguren que Miqui Lladó és el principal candidat per seguir a la banqueta, però abans s'haurà de tancar el pressupost.
Com sabeu, i jo crec que els resultats també parlen per si sols, el Miqui és una opció que valorem molt positivament. Òbviament, a l'espera d'un pressupost, doncs falta poder enfocar-ho, però és una de les opcions que valorem.
També en aquesta línia, el director general del Centre d'Esports, Bruno Batlle, ha reconegut que estan esperant a tenir definida la quantitat, però que han d'actuar amb responsabilitat.
El calendari que havíem marcat era el mes de juny, però també som conscients que no podem decidir-ho, que el més important pel club és tenir-lo garantit, i més enllà de que ens puguem marcar un calendari i puguem marcar una data, l'important és tenir-ho.
En quant al mercat de fitxatges, el director general reconeix que el mercat de fitxatges és molt llarg i que no es posaran nerviosos ni perdran el cap per ningú. Així ho explica el mateix Bruno Batlle.
El mercat és molt llarg, ja ho sabem, ara mateix els jugadors doncs, tenen unes aspiracions molt altes, que 2 mesos de mercat, no estan nerviosos, estan de vacances, estan a Eivissa la gran majoria. És difícil que acceptin una primera oferta, amb la qual cosa, doncs, bueno, ja ho sabem, i el que farem és treballar, oferir el que nosaltres pensem que val el jugador i el que podem oferir, i a partir d'aquí, si ho accepten bé, i si no, doncs ja ho sabem, quan tornen de vacances, quan comencen la pretemporada, més endavant, doncs anirem tancant el que es pugui, un cop més, quan abans millor, però no sempre depèn del que vulguis i els timings no els marques tu.
En els pròxims dies s'haurien de començar a tancar les carpetes tant de l'entrenador com de les noves arribades.
Uns que han d'arribar i uns altres que marxen, perquè avui s'ha conegut el destí d'Ismael Atumán.
El defensa de 28 anys i que aquesta temporada ha defensat la samarreta arlequinada en marxa a l'Àguiles de Segona Federació. Atumán, internacional per Kènia, ha jugat 23 partits amb el centre d'esports i no ha aconseguit marcar cap gol.
I no deixem el futbol perquè el Club Esportiu Mercantil ja ha trobat substitut a Marc Xalabarder.
Es tracta de Carlos López, que també actua al club com a director esportiu i ha decidit ara dirigir el primer equip juvenil a la Divisió d'Honor. Segons explica el mateix Carlos López, la seva idea és portar l'equip només una temporada. El ja tècnic del conjunt gracienc reconeix que no serà un any fàcil pel blaugrana i que molt probablement tindran dificultats per mantenir la categoria.
És un any molt difícil on només el normal és que el Mercantil tingui dificultats per competir a la categoria, i crec que haig de donar un pas endavant i posar-me en aquest sentit, no perquè ho faria millor que un altre, sinó perquè crec que el club ara mateix està en un punt que és molt més important consolidar les altres categories que no pas només el juvenil.
L'últim equip que Carlos López va dirigir va ser el Sabadell Nord, a primera catalana, la primera meitat de 2022. Abans havia portat l'Igualada, el Rubí, el Sabadell B o el Nàstic Manresa, amb el qual també va protagonitzar un doble ascens a la màxima categoria de futbol formatiu.
El sabadellenc Aleix Gómez no va aconseguir revalidar el títol de la Champions d'handbol en caure la tanda de penals contra el Magdeburg a les semifinals.
Tot i no poder aixecar la copa, Gómez marxa de Colònia com a màxim anotador històric de les finals a 4 de la Champions. El de Sabadell arrencava aquesta edició de la Final Four a 10 dianes del rècord que ostentaven Mikkel Hansen i Kirill Lazarov. Dissabte es va quedar a les portes del rècord amb 8 gols i va rematar la feina al partit pel tercer i quart lloc amb 4 dianes. Gómez se situa al capdavant del rècord amb 70 gols. El president de la Federació Catalana d'Handbol, Jaume Fort, assegura que el paper de l'Eix està ajudant a promocionar l'handbol a casa nostra.
És importantíssim, és a dir, tot el que sigui tenir referents propers enganxa i fa que la gent doncs estigui a sobre del nostre esport, ens segueixi, gaudeixi veient a l'handbol, i sobretot amb la qualitat increïble que té l'Aleix, no? Que ha demostrat repetidament doncs que és un fora de sèrie, és un autèntic jugador top i és un dels millors jugadors del món, està clar.
A la final a 4, el Barça va perdre els penals contra el Magdeburg, que finalment es va endur el títol en guanyar a la pròrroga el Kielce polonès. Els culers es van penjar la medalla de bronze en derrotar a la final de consolació del PSG per 37-31.
Des d'on van estar molt pendents de la final a 4 de Colònia va ser des del pavelló del carrer Boccaccio, que el mateix dissabte celebraven la festa de fi de temporada.
Un acte que va reunir a gairebé 500 persones i que va servir també per commemorar els 70 anys de l'entitat del barri de Gràcia. L'entrenador del primer equip masculí de l'OAR, Pere Iats, assegura que l'acte de dissabte és una clara demostració de força.
Demostra força i sobretot penso que el més important, demostra futur. I al final aquest club es sustenta de la massa social que té i de la gent que hi ha darrere treballant sense cap ànim de lucre a nivell tant social com a nivell balonmanístic i a nivell competitiu. I penso que estem allà i que hem de seguir creient en aquest projecte i sentint els colors com la gent els sent aquí a casa.
Al sopar de celebració hi va assistir diferents personalitats com el president de la Federació Catalana d'Handbol, Jaume Fort, o Laura Reyes, que va exercir de regidora d'Esports la passada legislatura.
Fa uns minuts ha acabat la rebuda institucional a l'Ajuntament de Sabadell per commemorar el 40è aniversari del Sant Nicolau.
L'alcaldessa Marta Farrés ha acollit el Saló de Plens del Consistori a diversos representants de l'entitat col·legial per celebrar els 40 anys del club del carrer Jardí. El president de l'entitat, Arnau Bonada, assegura que més enllà dels èxits esportius, el que preval al Sant Nicolau és que la base creixi i que s'impregni dels valors del bàsquet i de l'esport.
Nosaltres ho tenim molt clar, que és una estructura que s'aguanta per la base, és a dir, una base tan esportiva com social, repetim, és a dir, a nosaltres és tan important guanyar un partit com que els nens o les nenes doncs vagin a fer un dinar o que tornin junts caminant de l'entrenament xerrant doncs tranquil·lament cap a casa. Tots aquests lligams, tots aquests nexes que es construeixen entre els nens i nenes doncs a través dels anys, evidentment el bàsquet no diria que és el pretext o és l'excusa, però el més important sobretot és la part aquesta social, educativa i que puguin doncs dinamitzar-se i socialitzar-se en un entorn segur.
L'acte ha sigut el primer de Montse González com a regidora d'Esports, després que aquest matí s'hagi anunciat el nou cartipàs, on González recollia el relleu de la regidora Laura Reyes.
I un últim apunt, Òscar Salguero està convocat per anar al Mundial de Natació Adaptada.
El nadador de Sabadell participarà a la cita mundialista que se celebrarà a la ciutat britànica de Manchester del 31 de juliol al 6 d'agost. Salguero, vigent subcampió del món, buscarà tornar a pujar al podi després de la segona plaça assolida als Mundials de Madeira que es van celebrar el mes de juny de l'any passat.
Gràcies, Oriol. Bona tarda.
Bona tarda.
Menys d'un minut per dos quarts de vuit posem punt final al Notícies Vespre d'aquest dilluns 19 de juny. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, amb actualitzacions a les xarxes socials. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.